Vente en Canarias, ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
¿Qué tal? Com esteu? Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres en un cap de setmana, en un divendres plujós, que i això es mantindrà amb alertes, eh? És a dir, que la part més gruixuda d'aquest Conrad, que és aquesta borrasca, ja sabeu que quan hi ha una borrasca amb cara i ulls, ara, doncs, se li posa nom des de fa un temps, alternant, entre femení i masculí, perquè ningú entri en susceptibilitats. L'anterior es va dir Hannah, i aquesta es diu Conrad, i la tenim a sobre. I la tindrem a sobre, sobretot el dia d'avui, quan estarà més activa, i fins demà, eh? Fins demà, ben bé, tindrem el Conrad aquí donant-nos el Conrad. És a dir, pluja i neu. I després en parlarem i ampliarem aquesta informació. Però d'entrada ho dic per la prudència que heu de tenir, el circular, si heu d'agafar cotxe o qualsevol altra activitat a l'àrea lliure, per els moments importants de pluja que hi pot haver. Però no vaig cap aquí. Per començar, si em permeteu, avui en un divendres que tenim molt trufat en qüestions de temàtiques, i avui és divendres, enfocarem molt d'oci també, si em permeteu, jo faré una pregunta indiscreta, tinc aquesta mala costum, quants anys teniu? Heu pensat en el vostre futur? Quan us jubileu, per exemple, a partir de la jubilació, eh? Segurament en funció de la vostra edat, no. Encara possiblement prou feines tinc per saber què passarà d'aquí 2 setmanes com per plantejar-me la jubilació. Doncs és una qüestió que moltes persones haurien de començar a pensar. I sobretot des d'un punt de vista assistencial. No quiero ser pájaro de mal agüero. Parlo de residències de gent gran. Mireu, malauradament, quan un arriba a certa edat, doncs el cos és el que és i les malalties comencen a fer efecte de presència. Hi ha una cosa que és certa. Als 68 anys d'avui en dia, per posar una data límit de jubilació, no són els 68 anys de fa 20 anys. Avui, una persona de 68 anys és una persona que, quan es jubila, encara està molt activa. Habitualment no hi ha, en qüestions normals ara mateix no acostuma a haver problemes greus de salut. És a dir, encara pot fer excursions, pot viatjar, pot anar a ballar, pot anar fent una copa, pot fer esport. Vull dir, és una situació molt diferent. Ara, arribarà un moment que tot aquest model assistencial que tenim del 68 cap amunt de la jubilació s'haurà de replantejar. I s'haurà de replantejar des d'un punt de vista mèdic. És a dir, quan tu entres a una residència estem parlant de que hi ha persones que necessites, tens una dependència i necessites que algú t'ajudi perquè no pots valdre per tu mateix. És el que passa a moltes de les persones de la gent gran que estan ara mateix en residències, habitualment, que la seva família, doncs, pel que sigui, no pot atendre'ls i estan allà. Perquè, a més, necessiten una atenció, sobretot sanitària, no de cura, sinó sanitària. I és un problema. És un problema perquè el 59% de les residències geriàtriques a Catalunya tenen una llista d'espera de més d'un any. És a dir, hi ha persones que moren esperant entrar a una residència, és així de cru. Hi ha persones que moren esperant tenir el grau de dependència. Aquest és el nivell. Aquest és el nivell. En un 17% dels casos, la llista d'espera és de més de 3 anys. I el 42% és entre 1 i 3 anys. És veritat que hi ha un percentatge, un 40% aproximadament, que la llista d'espera és inferior a un any. Però ara, estem davant d'un model assistencial geriàtric que, si em permeteu, la osadia està obsolet i cada cop més obsolet. I la gent que votem, la gent que mana, no s'atreveix a agafar el brau per les banyes. Algun polític em dirà, Cruz, no. Sí, és que és així. Estem parlant de la jubilació, estem parlant de les pensions i estem parlant del model assistencial. En algun moment, algú haurà de dir, aquest model està obsolet i hem d'adequar la situació sanitària i geriàtrica a la realitat de la societat, a la realitat de la societat. Jo vull que m'assisteixin, per exemple, a casa meva, si algun dia ho necessito. Però que per això calen metges. No ho tenim. Què passarà? Doncs pues mireu, sabeu què passarà? El de sempre. No és que sigui molt listo, ni un gran periodista, ni res. Passarà el de sempre. I sabeu què passa? Sempre. Que quan hi ha coses d'aquestes tan polítiques, tan de vots, tant que depenen de tot això, el que passa és que al final, quan toca agafar el toro per les banyes sí o sí, es fa tot ràpid i habitualment malament. En parlem d'això i d'aquest model futur d'assistència amb el doctor Josep Maria Via, que és president de la Fundació Edat i Vida. Josep, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. I és que, clar, quan mirem cap al futur, veus que aquest model d'assistència residencial, ostres, és una cosa molt obsoleta, no? Sí.
A veure, la veritat és que és difícil fer-ho entendre, especialment després del que ha passat amb la Covid. Per ser clar i directe, i em sap greu perquè a vegades et fas acusar de pessimista, cosa que no m'agrada i crec que no en soc. Però, primera, de la Covid s'ha après poca cosa, per no dir res. Allò, lliçons apreses, cap. Si avui vingués una pandèmia estaríem exactament igual, no, perquè hi ha una experiència mínima de la gent de peu, doncs, del dia a dia, però probablement com a sistema ens agafaria en una situació no semblant, sinó que pitjor. Perquè, per exemple, la gent que està a la residència, sigui a l'edat que sigui, que és veritat que ara hi entren més tard per la raó que comentaves,
sí.
Doncs quan hi arriben normalment amb 4, 5, 6 diagnòstics de malaltia crònica, hipertensió, colesterol, un grau d'insuficiència renal, el que sigui, evidentment artrosi més o menys important, que dona limitació de moviment i, per tant, mitjana alta dependència. Normalment així arriba la gent a la residència. Quin és el problema? El problema que ja es va donar durant la Covid i ara està agreujat és que durant la Covid es va estigmatitzar les residències perquè la gent semblava que es morien allà com a mosques, no? Parlant malament, ja, però. Què passa amb la veritat? Bueno, primera, que no és veritat, perquè després quan vam fer estudis, jo tinc una publicació de l'any 23 en la que demostrem que el percentatge de persones més grans de 65 anys mortes per la Covid és idèntic a les residències que al carrer. Idèntic. Què passa? Que a les residències, si entrava el virus, es contagiaven de cop i el nombre de morts era alt en una sola llar, entre cometes.
D'acord.
En una llar de l'Eixample o de Mataró o de Girona, doncs, si es moria una persona no era notícia. I a base de llars individuals que es morien persones que no eren notícia, el nombre era el mateix que les morts massives de residències. O sigui, aquesta és la primera consideració. Segona, les residències són recursos socials, no tenen personal sanitari, ni estan obligades a tenir-lo. Qui té la responsabilitat d'atendre a les persones grans de les residències quan tenen problemes mèdics, que els tenen, és la sanitat pública. Què passa? Que la sanitat pública en alguns casos no arriba, en alguns casos no és el que més els motiva, i en alguns casos sí, en alguns casos fa la seva feina. Què ha passat amb la Covid? La gent es va cremar molt, molt. Ja hi havia escassedat d'efectius sanitaris, especialment d'infermeria, doncs ara n'hi ha més, encara n'hi ha més. Hi ha dificultats en l'atenció primària de salut per trobar metges i infermeres. Aquí hi ha un debat que hi ha qui diu que no és veritat que faltin metges, sinó que estan mal distribuïts entre primària i hospital.
En algun moment algú haurà d'agafar aquesta patata calenta i dir, ostres, arribarà un moment que aquestes persones necessitaran una atenció especial i estan parlant d'un nivell, d'un número de població realment important, no?
Pues tindrem, sí, sí, i tindrem un problema gros. Aleshores, hi ha un altre factor, que és que portem uns quants anys, bastants, amb un mantra que demonitza i estigmatitza la col·laboració sector públic-sector privat. el model americà, o sigui, a vegades ens oblidem que Europa, després de la Segona Guerra Mundial, que és quan comença l'estat del benestar, i que en bones condicions financeres dura 3 dècades, o sigui, la suficiència financera s'acaba l'any 73, que és quan hi ha la crisi del petroli, a partir d'allà el sistema comença a patir, durant 15-20 anys va amb una pota una mica coixa, però tira bé, i ara comença a estar fotut. Aleshores, clar, als Estats Units, doncs, ja sabem, allà la gent o t'espaviles tu o l'Estat no t'ho cobreix. Vull dir, i el qui no té calés es mora pel carrer. Exagerant, vull dir, però no tant, no exagero tant. És que si nosaltres ens ho podíem permetre perquè un capítol de despesa tan important com és la defensa es cobria a través de l'OTAN perquè els americans tenien por als russos i ara ja no la tenen i ja no ho paguen, doncs és que dels diners no sé on sortiran. I potser ens trobarem, perquè clar, és que ara efectes pràctics no és tan diferent, perquè si jo em vaig, necessito operar-me i tinc una llista d'espera de 9 mesos, bueno, pues cada, si aquesta llista d'espera es va allargant, poso un exemple, bueno, és que al final la diferència entre que em deixin tirat al carrer sense operar-me i em posin una llista d'espera de no sé quants mesos, cada vegada serà menor. Yeah. I si avui en dia mirem el nombre de morts amb llista d'espera, persones grans que moren en llista d'espera esperant entrar a una residència, més el nombre de persones grans que moren esperant ser avaluades del grau de dependència que dona dret a passar a la llista d'espera per entrar a una residència, doncs és que ens quedem esfereïts. Ara no tinc la dada, la tinc, ja m'hauria de buscar. Ara de memòria no la tinc, però és alta, amb la qual ja està passant. Vull dir, hi havia un professor meu que deia tots els sistemes socials i sanitaris tenen un pH. El sistema americà quin pH té? Pues que el que no té calés es mora. Els sistemes, la resta, perquè això és la resta, Europa, Canadà, Austràlia, Nova Zelanda, etc., països, diguem-ne, occidentals, amb estats del benestar, quin és el pH? Dificultat d'accés. És a dir, i clar, la dificultat d'accés, quan és molt gran, doncs et pots anar morint amb llistes d'espera, com li passa a molta gent gran per entrar en una residència o per ser avaluada. I aquest és l'escenari. Llavors, clar, tu pots fer un discurs i no, nosaltres tenim un estat del benestar i tenim una assistència de cobertura pública, gratuïta i universal, o més o menys gratuïta, perquè la residència s'aporta la pensió. Però sí, sí, ho tenim, però clar, si no ho tenim dotat i no tenim recursos i la gent que ens queda a les llistes d'espera, és com si no ho tinguéssim.
Doncs, doctor Josep Maria Via, president de la Fundació de Tivida, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per explicar tot això, molt amable.
I sento molt que he explicat, però és el que hi ha.
És la cruesa de la realitat, Josep Maria, és així.
Sí, sí.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia. Adéu, bon dia, gràcies. No, és la realitat, i a vegades la realitat no és una meravella, habitualment és així. Encara que hi ha bones notícies, hi ha coses bones, que també les expliquem aquí, però aquesta és una realitat. És un d'aquells tsunamis que veus venir i que tard o d'hora t'ho trobaràs. És això, bàsicament, no? Com, per exemple, del que parlarem de seguida. De seguida parlarem del rècord d'agressions a metges i en parlarem amb el col·legi de metges de Barcelona per parlar del perfil, dels límits i del que es fa i cap a on anem davant de tot això. De seguida en parlem aquí darrere a COPE Catalunya i Andorra, però abans parlem del cor. Va, què tal fa el pom-pom del cor? És important. Important perquè cuidar el teu cor és cuidar de la teva vida. I a InsCor, InsCor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya i això ho saben. Cuidant del teu cor realitzant consultes cardiològiques i a més tots els estudis necessaris i a més ofereixen aquesta atenció ràpida. Programa la teva visita per quan ho necessitis. InsCor, a tota la informació la trobareu al web inscorbcn.com. InsCorBCN.com. Escolta'm, si vols fer servir el teu cor, escolta'm, fes una revisió. InsCorBCN.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Tarap. Las bandas sonoras que más te emocionan en un impresionante espectáculo que te hará llegar al éxtasis. Dune, Origen, Oppenheimer, Troya, Gravity, La Lista de Schindler, La Sirenita, Frozen, Forrest Gump, El Regreso de la Momia, Animales Fantásticos, Star Wars y muchas más. 30 de marzo, La Auditori. Tarap, el éxtasis de la música de cine en concierto. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde, para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más. ¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Unas 500 personas buscan refugio cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hablamos de un partido de fútbol de juveniles que tuvo que ser suspendido en el minuto 79 tras una discusión entre aficionados que se acabó trasladando al campo.
Siempre que vas al médico y te dicen que no duele, duele. Y duele mucho, por
Esta
favor.
Es una máxima que se cumple siempre.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Doncs parlem d'un rècord trist, lamentable. És un rècord històric d'agressions a metges. Tot això són xifres de l'any 2024, que encara es pot empitjorar molt més, perquè també pot millorar, però ja sabeu que aquestes coses a vegades... Bé, van ser 847 agressions denunciades, perquè no totes es denuncien, reportades 847, una cada 10 hores. Són aquestes estadístiques que es fan. Quan parlem d'agressions, no són directament agressions físiques, No fiquem tot en el mateix sac, perquè no són exactament et dono un cop de puny, sinó, quan parlem d'agressions, estem parlant d'una agressió verbal, d'una empenta, això ja podria ser una agressió física, però sobretot verbal, una actitud agressiva. No tot és un cop de puny o una agressió directa, que també hi ha. De fet, en els darrers 15 anys, les agressions s'han disparat un 81%, és una xifra d'aquestes que dius, vaja, aquestes xifres i aquest augment són xifres que traiem de l'Observatori contra les Agressions de la Organització Mèdica Col·legial. De fet, si mirem per parts a tot Espanya, les taxes més altes es donen a Ceuta, Extremadura i Melilla, i de tots els serveis, l'atenció primària concentra pràcticament la meitat de tots els casos. Per què està passant tot això? Quina és la situació a Catalunya? Quin és el perfil? Doncs en parlem amb el doctor Josep Arimany, que és director de l'àrea de praxi del Col·legi de Metges de Barcelona. Josep, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ostres, com es respon davant d'unes xifres tan preocupants com aquest rècord d'agressions a metges, a personal sanitari?
Sí, és una situació que va augmentant de forma exponencialment any darrere any i que des dels col·legis, des del Departament de Salut, que està treballant molt en aquest tema, doncs hem de posar mides, no?, per acabar amb aquesta xacra. I sobretot l'eslògan és molt clar, tolerància zero amb les agressions dels metges i resta de professionals sanitaris. Aquesta és la qüestió i, per tant, s'ha de fer una sèrie de mides per intentar que això no es produeixi. També es produeix en altres àmbits de la societat, També estem parlant de professionals sanitaris, però també els mestres i altres col·lectius tenen aquesta problemàtica.
Però com es pot reaccionar davant de tot això? Hi ha una manera, alguna manera de reaccionar a partir d'aquí amb aquestes problemàtiques? És una qüestió d'educació, és una qüestió d'agressors? No sé si hi ha un perfil determinat d'agressors, per exemple.
Bueno, la majoria de que quan parlem d'agressions, que que les persones que estan escoltant que no pensin que són agressions físiques, no? Vull dir, la majoria, el 80%, 90% d'aquest tema que parlem d'agressions són amenaces, pot haver-hi insults, pot haver-hi comportaments que no són adequats i que a vegades es poden produir perquè el pacient o els familiars, a vegades és molt els familiars del pacient, doncs demanen al professional de salut, doncs, per exemple, una baixa laboral, una medicació, una sèrie de circumstàncies. Després hi ha àrees dintre del sector salut, com és urgències, que a vegades és comprensible que a vegades hi hagi una situació d'ansietat als propis familiars perquè tenen el pacient o el seu, imagineu que és un menor, i estan fent proves, i sabeu que les proves doncs, de diagnòstic d'imatge, d'analítica, això no es fa de forma immediata. Per tant, aquí el protocol, doncs aquí també s'ha de tenir cura per part del professional de salut, que de forma periòdica informar doncs, el que s'està fent. Després, també hem vist situacions, per exemple, en l'àmbit de l'atenció primària, per demanda de segons quin tipus de document, d'una baixa laboral, un certificat, o segons quin tipus de medicació que vol que se li recepti, i el metge o l'infermera creu que no és adient receptar-ho. Hi ha moltes variabilitats, moltes circumstàncies, però s'ha de fer un impuls per baixar aquesta situació, no?
Clar, a partir d'aquí, aquesta xaca és una qüestió d'augmentar els serveis de seguretat, és una qüestió de mentalització, perquè quins motius són els que fan aquest tipus d'agressions, que m'explicaves que no eren físiques, sinó més bé també moltes de comportament. A partir d'aquí, quines motivacions hi ha per fer aquestes coses?
Bueno, hi ha a vegades aquesta situació de que hi ha una gran pressió assistencial, això és una realitat. Catalunya hem crescut en els últims anys, no? Som molta més gent, per tant hi ha molta demanda als serveis sanitaris. Això pot comportar a vegades aquesta situació d'aquesta pressió, de que estàs en una sala d'espera amb altres persones, i a vegades hi ha persones que tenen ja molta problemàtica social, això és una realitat. Que comporta també que hi hagi una problemàtica de salut, i tot això és un conjunt de qüestions que fa que a vegades ho pagui el professional sanitari que no té cap culpa d'aquesta situació. Molt bona mida és el que ha creat la Direcció General de Professions Sanitàries del Departament de Salut, creant un observatori de situacions de violència en l'àmbit sanitari a Catalunya. Aquest és un observatori que ja existeix, que s'està treballant en crear un registre únic per saber exactament del que estem parlant, aquesta situació. Mm-hmm. I vostè em dirà, quines mides podem tenir perquè això baixi, no? Doncs, en principi, s'han d'oferir protocols i mecanismes de protecció als professionals, als serveis de treball, que això és una cosa que ja s'està fent. Segon, quan hi ha un cas de que un professional sanitari sigui víctima d'aquesta situació, doncs se l'ha d'acompanyar. Si ha estat una situació greu, se l'ha d'acompanyar, doncs, per exemple, posant una denúncia, se l'ha d'acompanyar amb tot el procediment judicial penal. Per exemple, li posaré un exemple que el Col·legi de Metges de Barcelona, des del 2010, fa 15 anys, sí, va crear una unitat pionera a l'estat espanyol, que és la Unitat Integral de Violència contra el Metge. I, per tant, l'any passat, per exemple, es van atendre 91 casos i s'acompanya el metge amb tota la situació, des de la denúncia, el procediment judicial, i si no hi ha, i si és un tema que no compleix el criteri perquè hi hagi una denúncia penal, doncs se li fa una avaluació de seguretat, i sobretot se li dona a vegades el suport psicològic. Aquests casos també és una problemàtica que tenen, Hem vist situacions com hi va haver el servei d'urgències de Terrassa, o el que va passar al Poeta de Girona, que a vegades moltes infermeres i molts metges tenen por de treballar, perquè en una situació és com el que ha tingut un accident de trànsit, que després té com un temor, una por.
Hi ha una afectació psicològica davant de tot això, clar, no? I això, clar, el que se'm passa pel cap és que aquesta afectació psicològica pot impedir fer bé la feina, no?, del professional, o no?
Sí, perquè clar que sí, perquè hi ha un temor. Clar. Hi ha un temor, una por. Quan pots reviure, pots tornar a abocar el que ha passat quan es demana la mateixa situació i comença a haver-hi una mica de problemàtica. Miri, escolti, vostè ja s'ha recuperat d'aquesta baixa que té, ja, jo crec que hauríem de donar l'alta, i a vegades hi ha aquesta metgessa o aquest metge amb la col·laboració de la infermera i diuen, aviam com com sortirà tot això que expliquem. M'entén el que vull dir? Per tant, s'ha de treballar molt amb la prevenció i la protecció, i també s'ha de treballar amb el tema de les sancions. La persona que no es comporti bé, que faci insults, que faci amenaces, que faci coaccions, doncs també hem de fer una mica, per analogia, com que és el que els radars fan al sistema viari. Si tu has d'anar a 80 i vas a 100, que tindràs una multa de trànsit. Doncs aquí les persones que facin algun comportament irregular i que facin això, doncs també hi ha la possibilitat, com altres comunitats autònomes, que hi hagi una sanció administrativa econòmica.
D'acord.
Totes aquestes mesures poden ajudar.
Sí, sí. Doncs? Clar. Doncs, senyor Josep Arimany, director de l'àrea de praxi del Col·legi de Metges de Barcelona, escolta'm, gràcies per aquestes explicacions que ens has donat aquí. Molt amable.
Molt amable i moltes gràcies per atendre. Molt bé, molt bon dia.
Bon dia, moltes gràcies per la xerrada, molt amable. Doncs bé, és tot un què. És tot un què i a partir d'aquí hem de mirar i reflexionar sobre tot el que tenim. Va, que de seguida en parlarem d'una qüestió bastant més ociosa. Parlarem de visites, parlarem d'a on anar, parlarem, que no sé si aquest cap de setmana serà el millor perquè les pluges amenacen i quan plou aquest indret tanca. M'estic referint a Sant Miquel del Fai. Heu estat a Sant Miquel del Fai? Heu vist Sant Miquel del Fai? Va començar, de fet, ha estat pràcticament sempre una propietat privada i des de fa uns anys està gestionat per la Diputació de Barcelona. L'entrada ara és gratuïta, però s'ha de reservar. És una d'aquestes meravelles de les que avui en parlarem, farem una mica d'història dels seus orígens i de les activitats que en podem gaudir a Sant Miquel del Fai. Una bona proposta de cada cap de setmana. Insisteixo. Quan plou, tanca. I possiblement aquest cap de setmana igual no seria el dia o el cap de setmana més a dir per anar, no ho sé, per això. De seguida en parlarem amb el seu director i en parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en COPE.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314. Un director, Howard Hawks.
No puede hablar más claro.
Una estrella, John Wayne.
El clásico flechazo.
Y tres ríos de leyenda.
Estoy a tono, caliente y relajado.
Río Rojo, Río Bravo y Río Lobo.
Da gusto ver a un chico listo para variar.
En marzo, Classics se viste de gala. El viernes por la noche, en 13.
¿Qué tal en tu casita el fin de semana?
Pues hice limpieza general, cociné para toda la familia, preparamos un maratón de cine y karaoke. Y terminé la presentación de mañana.
Pues menos mal que solo han sido dos días y que tienes el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Tiempo de juego. Al número 1 de la Sport.
El Barça a quarts de la Champions. Ara, a continuar liderant la Lliga i ho seguim gaudint amb la passió dels número 1 de la ràdio esportiva.
Hola, soy Marc Casado. Escucha los partidos del Barça en Tiempo de Juego con Oli, Elena, Paco, Lama. Un saludo.
Tiempo de Juego.
Aquest diumenge, des del Metropolitano, Atlético de Madrid, Barça.
Manolo Oliveros, Rubén Martín, Elena Condis, Antonio Ruiz, Josep Maria Minguella,
Petón,
Maldini,
i Mateu Lahó.
Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. I got that sunshine in my pocket. I got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally.
Som tan afortunats, mireu que hem començat parlant de dos temes que dius, afortunats, de fet estic enfadat. He començat a parlar de residència i després d'agressions a metges estic cabrejat com una mona. Però, bé, són qüestions de realitat. Ens hem de calmar una mica i si mirem en perspectiva ens n'adonem que estem a un territori doncs plegat de patrimoni, de racons meravellosos per visitar, de llocs sensacionals, de mar i muntanya. Catalunya té un patrimoni excepcional i magnífic i molt d'aquest patrimoni es pot gaudir i es pot visitar. Segurament sentireu, sabeu que parlo quan parlo de Sant Miquel del Fai, el monestir de Sant Miquel del Fai. De fet, estem parlant d'un antic cenobi benedictí que està a 7 quilòmetres de Sant Feliu de Codines. De fet, ha estat dins del terme municipal de Bigues i Riells del Fai. Estem parlant del Vallès Oriental. Allà està Sant Miquel del Fai. Mireu, és una postal. Bàsicament és d'aquells patrimonis, com molts dels que tenim a Catalunya, que és absolutament una postal. Des de l'any 2017, aquest patrimoni està gestionat per la Diputació de Barcelona, que va fer unes obres d'adequació i que de mica en mica doncs, va obrint cada cop més vegades Sant Miquel del Fai. D'entrada ara obre caps de setmana i festius. És quan obre el... Sempre quan no plogui molt. Sempre quan no plogui. Pues plou, tanquen. L'entrada és gratuïta, però s'ha de reservar a través de la web. Si poseu Sant Miquel del Fai, doncs ho trobareu. Hi ha cua, eh? I s'ha de reservar. Però en parlem de la seva història, parlem de les activitats que hi ha, d'aquesta joia patrimonial que tenim a Catalunya, d'aquesta foto de postal, i en parlem amb el seu director, el Lluís Martínez, director de Sant Miquel del Fai. Lluís, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, quina és la història? Com neix Sant Miquel del Fai?
Sant Miquel del Fai és un indret molt, molt especial, com molta gent ja coneix, no? En un entorn únic, molt singular, i format bàsicament per unes baumes, uns salts d'aigua, uns corriments d'aigua, amb unes parets de pedra també molt, molt, molt úniques. I això ha fet que des dels principis, diguem-ne, de la presència humana hagi estat un lloc triat per estar-hi, per tenir presència, per assentaments, no? Hi ha referència, pues, bueno, assentaments del Neolític, etc. No? Però el patrimoni que tenim ara, que ens ha arribat, és d'origen, diguem-ne, religiós, és una ermita de finals del segle IX i una església troglodita feta amb una bauma de finals del segle X. I el monestir, monestir benedictí, el priorat, l'edifici del priorat, és un edifici d'estil gòtic del final del 1500. No? Per tant, tenim un origen doncs, molt remot, de presència humana ja estable, amb una activitat, diguem-ne, principalment de culte, no? En Sant Miquel del Fai, sí.
En quin moment, Lluís, això ja passa a ser visitat, a ser propietat pública i a que la gent pugui gaudir de l'entorn?
És ben de molt antic, del segle XIX, ben bé, perquè Sant Miquel del Fai va ser un dels patrimonis desamortitzats. Concretament, el 1840 i algo, la desamortització coneguda com d'Espartero.
Sí.
I va passar ja doncs, a mans de l'Estat i després a mans privades. Ha estat en mans privades fins el 2017, que va passar a mans de la Diputació de Barcelona. Per tant, abans, i ja des de molt antic, doncs, va estar, diguem, explotat, per entendre'ns, no? Com a un lloc de destí turístic en diverses etapes i darrerament doncs, era fins i tot un lloc de fer doncs, casaments, fins i tot, i celebracions d'aquest tipus, no?
Bueno, en principi, jo recordo quan anava fa molts anys que es cobrava una entrada, ara ja és patrimoni públic i l'entrada és gratuïta, però cal reservar això per començar a través de la web. És així, no?
Sí, perquè tenim un aforament limitat de persones que poden estar dintre del recinte. Per tant, per assegurar aquest aforament i per assegurar que la gent que ve doncs no perdi el viatge i es quedi a les portes sense poder entrar, doncs tenim un sistema de reserva prèvia amb tres franges horàries de... Ara estem obrint dissabtes, diumenges i festius. Tenim tres franges horàries de 10 a 12, 12 a 2 i 2 a 16 a 30, de les quals doncs, hi caben unes 200 persones i l'equivalent, uns 80 vehicles, una cosa així, no? L'aparcament. I per això doncs, cal tenir una reserva prèvia i venir amb l'entrada, amb un codi QR... i etc.
És una qüestió d'organització i, a més, també per gaudir de l'experiència, bàsicament. En aquest cas, ja des de que la Diputació s'ha fet càrrec de tot això des del 2017 i aquelles obres de condicionament que es van fer, quines són les activitats que podem gaudir, a part de la visita, i gaudir del que és l'entorn i el monestir, pràcticament?
Bueno, ara tenim una visita. La visita és de tipus lliure, perquè tenim tota una sèrie de plafons informatius en els diversos punts d'interès, uns 14 en total, i a cada plafó doncs, et dona una breu informació i un codi QR que et permet accedir a una informació més extensa. Tenim una exposició també amb la zona de la Bauma que explica doncs, les característiques no només de Sant Miquel del Fai, sinó també de l'entorn natural, de les cingles de Bertí, de la història, etc. I un vídeo, un petit vídeo, doncs, també que explica tot, que, bueno, que està enfocat a explicar breument doncs, el que és Sant Miquel del Fai des del punt de vista del patrimoni natural i patrimoni cultural. I la situació geogràfica on es troba, les característiques del medi natural, etc. No? Això és el que tenim de moment i estem començant amb l'activitat de visites escolars, també.
D'acord. Llavors, entre setmana no s'obre, obre al públic entre el que tu deies, no? Caps de setmana i festius.
Sí, però en un futur recent, esperem que no sigui massa, doncs, massa llarg, doncs, obrirem entre setmana, sobretot per atendre grups, bàsicament escoles, i també visitants, però sí, la Sant Miquel del Fai estarà obert tots els dies de la setmana i amb una activitat educativa doncs, que esperem que sigui molt, molt regidora perquè per garantir que sigui una activitat ben aprofitada, disposem d'un projecte educatiu per Sant Miquel del Fai que hem encarregat expressament i que ja tenim en marxa i estem començant a desenvolupar, que planteja activitats diverses per als diversos nivells educatius de l'ensenyament, inclús tenim una activitat per educació especial, també.
Senyor Lluís Martínez, director de Sant Miquel del Fai, gràcies per aquests 5 cèntims que ens has fet de l'indret, molt amable.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues es así, la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que dejé que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz.
Versión latín.
Claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Tiramillas a COPE Catalunya i Andorra. Viatges, cultura, literatura de viatges, gastronomia, bones idees per omplir el vostre temps d'oci. Tiramillas a COPE Catalunya i Andorra. Diumenge de 10 a 11 del matí.
D'arribar a la una del migdia, de seguida actualitzarem informació amb el Jorge Bustos i la Pilar Cisneros, i ja entrats a migdia, és a dir, tancarem Herrera, COPE Catalunya i Andorra, obrirem migdia, COPE Catalunya i Andorra, i parlarem, atenció, d'un camí que va obrir la Pepa Colomer. Qui va ser la Pepa Colomer? La Pepa Colomer, segons per on miris, perquè això va en funció de quins registres miris, va ser la primera dona aviadora d'Espanya. De fet, a l'aeroport del Prat, quan encara no era tal qual, doncs feia els seus primers vols, imagino, el que era allò en aquell moment. Doncs parlarem ara amb una dona comandant d'avió, és una comandant d'avió comercial, la Marta Checa és comandant d'avió a la companyia Iberia, i en parlarem amb ella d'on surt la idea de ser comandant d'avió, com comença tot això i de la dona dins d'aquesta professió, no? Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Agafo quatre coses, les claus de l'avió, i torno de seguida. Fins ara.